Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts del migdia d'aquest divendres 24 de novembre del 2023. En uns minuts ha de posar rumb l'expedició del Centre d'Esport Sabadell Camí de Terol per disputar demà aquest duel de la 14a jornada entre el Club Deportivo Teruel i el Centre d'Esport Sabadell. Amb molta expectació pel debut d'Òscar Cano a la banqueta arlequinada i per veure quins canvis ha pogut introduir en les quatre sessions que ha dirigit aquesta setmana al capdavant del seu nou equip, de la seva nova plantilla. És evident que aquesta setmana li ha donat tant ell com el nou director esportiu, Carlos Rosende, un altre aire a l'entorn arlequinat. Però també és ben cert que la reacció no es pot demorar gaire més. Recordem que el partit d'aquesta setmana, el partit de demà, enfronta els dos equips que tanquen la classificació, que tot just estan empatats amb només 7 punts en 13 jornades i, en el cas dels turulencs, sense guanyar encara en els primers gairebé 3 mesos de competició i sense marcar ni un sol gol a Pinilla. Amb tots aquests ingredients, avui fem la prèvia d'aquest Teruel Sabadell a l'últim Hotel Suís de la setmana.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el fem, com sempre, amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fa uns minuts han acabat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de València de MotoGP, en què es decideix el títol. Jorge Martín ha estat tercer i Pecco Bagnaia 13è. Recordem que l'italià té 21 punts d'avantatge abans d'aquesta última cursa del Mundial. Entrenaments lliures també que han acabat fa uns minuts del Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1 amb George Russell primer i Felipe Drugovich amb l'Aston Martin de Fernando Alonso segon. Recordem també que és l'última cita de la temporada. Encara en pàgina poliesportiva, doble victòria del Barça, l'Eurolliga de bàsquet 90-92 a la pista del Maccabi i a la Champions d'handbol 32-25 contra el Wisla Plock amb 8 gols del sabadellenc Aleix Gómez. En futbol, la selecció espanyola masculina sub-17 ha estat eliminada del Mundial després de perdre 0-1 contra Alemanya amb un gol de penal en el 64 i el Real Madrid femení s'ha complicat la vida a la Champions de futbol perdent 2-1 contra el Haken suec. Les blanques sumen un punt en les dues primeres jornades. Completem el sumari d'aquest divendres.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquesta última hora del Teruel Centre d'Esports abans que marxi l'expedició cap a terres aragoneses. També saludarem Raúl Jardiel, el nou tècnic de l'equip aragonès, i les estadístiques. Farem també la prèvia del Sabadell B i dels juvenils. Parlarem de waterpolo femení amb la visita de les de David Palma al Molús per certificar la Final Four a l'Astral Pool. També Loar Gràcia, David de la Cruz, Iker Pajares, Sergi Giral o Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
Doncs ara fa qüestió de minuts, el Teruel ha presentat, ha fet públic a les xarxes socials el projecte per renovar l'estadi de Pinilla. La veritat és que queda força maco, com deia el Roger Benet per via interna, fins i tot amb un punt d'enduba del camp del Mirandés. A tot això, el compte Gio Cameglio es fa ressò a Instagram d'una estadística que comparteix el mateix protagonista i que diu que David Astals és el jugador que més duels defensius guanya a la categoria. Un total de 135. I a tot això, l'altre grup, Toril, del Córdoba, té una lesió de segon grau en el lligament col·lateral intern del genoll esquerre després de caure lesionat dimecres al partit que jugaven al Palmar contra l'Atlético Sanluqueño.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la segona divisió uruguaiana quan acabi aquest Hotel Suís, és a dir, a les dues, Sud-amèrica Progreso.
I a les xarxes socials.
La celebració a Instagram de Marc Vargas amb la Copa Federació aconseguida amb el Badalona Futur surt al costat de Jaume Pinyol, els dos cedits pel Centre d'Esport Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs precisament un exfutbolista del Centre d'Esports, ara entrenador com és Jordi Vinyals i també un exbaterpolista de l'Astral Pool Natació Sabadell com és Javi Gorria.
Hotel Suís.
Una i nou minuts d'aquest divendres 24 de novembre del 2023. Últim Hotel Suís de la setmana, l'últim abans d'aquest Teruel Centre d'Esport Sabadell de demà a les 4 de la tarda, en directe des de Pinilla, des de Terol, des de mitja hora abans. Un duel, com dèiem, de moltes urgències per tots dos equips, empatats a la cua de la classificació d'aquest grup 1 de la Primera Federació amb 7 punts i amb aquestes urgències d'entrada del Teruel d'aconseguir la seva primera victòria de tot el curs i del Centre d'Esport Sabadell, evidentment també, de trencar aquesta ratxa nefasta de derrotes que arrossega en les últimes setmanes. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Vituri.
T'has passat pel Black Friday o què?
Doncs una estoneta, sí. Mentre esperàvem tenir protagonista, hem fet una volteta. No és que estigués allò ple a rebentar de gent, però sí que hi havia degoteig de persones, en aquest cas de socis, perquè els socis tenien aquest privilegi de venir al matí per escollir els productes que volguessin amb aquests descomptes, i a la tarda sí que estarà obert per tot el públic, i incloent-hi els no socis, però sí, hem fet una volteta. No hem comprat res aquest any,
no?
També t'ho dic. No, de moment no. M'ho acabaré de pensar quan acabem de fer la connexió ara per l'Hotel Suís, però jo crec que aquest any... No sé si caurà alguna cosa,
Passa algunes imatges també, passa algunes fotografies per
tu
privat.
Tu vols alguna cosa, tu?
Clar, no hem pogut passar aquest matí. Estàvem enfeinats, però potser alguna coseta cau en aquest Black Friday. Bé, com hem vist a les xarxes, degoteig de socis, que han pogut passar de forma preferent aquest migdia, aquest matí, per l'estadi de la Nova Creu Alta. A tot això, no ha estat el temple, l'entrenament d'avui, sinó que s'ha exercitat l'equip d'Òscar Cano a Sant Oleguer. Aquesta setmana, dos entrenaments a la Nova Creu Alta, els dos primers, els altres dos a Sant Oleguer. Ja ho vam dir dimecres, que és setmana típica, perquè la presentació va ser entre setmana, va ser aquell mateix dia, el dimecres, i que, per tant, avui no compareixia Sergi Òscar Cano.
No, i per cert, Pau, deies que avui... Bé, que aquesta setmana hi havien hagut dos entrenaments aquí a la Nova Creu Alta... No sé si per aquest factor, si perquè també comença a apretar el fred, aquesta nit sobretot han baixat bastant les temperatures, però estic ara mateix ocupant la teva cadira de la cabina de retransmissió, per tant tinc la perspectiva de la gespa, i està bastant trinxadeta. Hi ha un parell de mantes tèrmiques, les clàssiques mantes tèrmiques blanques, per protegir una mica la gespa, per cuidar-la, una a la zona del mig del camp, l'altra a l'àrea petita de la zona de gol nord, però com dic, està bastant afectada. Veurem què acaba passant en el pròxim partit aquí a la Nova Creu Alta, que això sí, recordem, no serà ni tan sols la setmana que ve, perquè el Sabadell juga al camp de l'Arenteiro, sinó d'aquí a 15 dies clavats. Per la resta, Pau, com deies, no hi ha hagut compareixença en roda de premsa d'Òscar Cano, el vam poder escoltar el dimecres, el dia de la seva presentació, circumstàncies similars, de fet, a quan Gerard Bofill va ser promocionat a primer entrenador, que també va ser presentat entre setmana i no va parlar públicament al dia prepartit. Així que avui escoltarem un altre protagonista, que no serà Òscar Cano. Hi ha hagut entrenament a Sant Oleguer, sense massa més novetats, i l'equip sortirà d'aquí, Pau, direcció Terol, cap a les 3 de la tarda. La previsió és que s'arribi una mica abans de les 8 del vespre, així que em tens suficient doncs, per assentar-se bé a l'hotel, sopar, descansar i demà dia de partit.
Doncs aquest és el pla de viatge del Centre d'Esport Sabadell per intentar posar fi a aquesta ratxa nefasta de 7 derrotes consecutives que han dut l'equip fins a la cua de la classificació. D'entrada, sembla si comencem fent el parte de ferits,
sí.
De ferits de guerra, de com es presenta a nivell de viatges, a nivell, perdó, de baixes, aquest primer viatge, aquest primer desplaçament per Òscar Cano.
Sí, bé, més que la infermeria no està, ja va sortir fa unes quantes setmanes, però tenim de baixa, recordem, a Raül Baena sancionat. De fet, si no em corregeixes, Pau, la sanció que li havia caigut era 2 partits per protestar, més 4 per la reacció que va tenir a posteriori amb aquell incident al Johan Cruyff. Per tant, complirà el segon partit de sanció d'aquelles protestes, per dir-ho així, demà, i li quedaran doncs, els altres 4 partits al de Torrox. Això en el capítol de sancions en el centre d'esports. En el capítol de lesionats, com dèiem, sense moltes novetats, eh? Froy Leal està lesionat, Ricard Pujol, com vam conèixer ahir, un altre trencament muscular lesionat, Marcos Baselga continua recuperant-se, avui ha fet de nou treball al gimnàs, i en principi els que sí que podien ser dubtes en els últims dies, Pau, per diferents molèsties, tant Antonio Sánchez com Toni Herrero, haurien d'estar a punt, viatjaran amb l'equip, així que haurien d'estar, com dic, a disposició d'Òscar Cano. Per la resta, doncs, més enllà dels dos lesionats de llarga durada com són Javi Gómez i Pablo Monroy, la resta haurien d'estar ok.
Doncs bones notícies en aquest cas també la possible participació, si més no, la convocatòria d'Antonio Sánchez i de Toni Herrero, perquè els primers entrenaments d'aquesta setmana doncs estaven al marge del grup. Ens quedem amb un d'aquests homes que ha fet net, no, Sergi, en les últimes setmanes, en els últims dies, que ha sortit d'aquesta infermeria del centre d'esports?
El vam tenir aproximadament un mes de baixa. L'altre dia va reaparèixer la convocatòria i, de fet, va saltar el terreny de joc en els últims minuts en aquella derrota contra el Lugo. Estem parlant de Jonander Amelibia, un dels intocables, per dir-ho així, Pau, durant l'inici de Lliga, titular, si no en tots, en pràcticament tots els partits, fins que va caure lesionat el dia del debut de Gerard Bofill a la banqueta com a primer entrenador del Sabadell, al Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda, des d'aleshores que havia estat fora de combat. L'altre dia, com diem, va reaparèixer uns minutets contra el Lugo i ara ja està a punt, doncs, si fa falta, fins i tot et diria per ser titular si Òscar Cano ho requerís. Ja que esmentem el tècnic granadí, doncs escoltem a Jonander Amelibia parlant precisament, com no podia ser d'una altra manera, sobre aquest relleu que hi ha hagut a la banqueta del centre d'esports, sobre com han anat els primers dies amb el nou entrenador, el tercer de la temporada del Sabadell. Per Amelibia deixa clar que no és que no hi hagi hagut allò, una vareta màgica per canviar les coses de cop, que tampoc ha tingut massa dies Òscar Cano per implementar totes les seves idees, però que sobretot aquí la primera premissa és que s'han de fer més fàcil les coses, que s'han de simplificar.
El míster llegó el martes, todo el mundo estaba muy metido, muy concentrado. El míster también tampoco le ha dado mucho tiempo a explicar todo lo que quiere, así que vamos en el día a día diciendo todo lo que él quiere. Todo el mundo estaba muy motivado para mañana. Y bueno, al principio es verdad que tenemos que hacer todo mucho más sencillo para intentar ganar, y una vez que ya se consiga la victoria, pues bueno, dar matices al juego.
Doncs amb aquesta idea que, vaja, no seria el primer i l'últim míster que arriba a una plaça nova i diu anem a construir la casa pels fonaments i no pel terrat, anem a fer l'ABC i després ja a partir d'aquí construirem variants i construirem el joc de l'equip. Recordo, sense anar més lluny, per exemple, Miqui Lladó, quan va agafar les regnes de l'equip en substitució de Gabri Garcia.
Estàs plantejant que sortirem amb 5 al darrere i amb un plantejament força defensiu?
No ho sé. No ho sé, però el que està clar és que, com diu Amelibia, a aquest equip potser li falta fer les coses de manera més simple, sense complicar-se la vida, i a partir d'aquí anar construint.
Sí, fins i tot el mateix Rosende, i diria que també Òscar Cano, perquè hi va haver paral·lelismes també en els seus primers missatges públics en els seus respectius càrrecs al centre d'esports, allò de no fer la passa número 3 abans de fer la primera, no?
Sí.
Sinó que anar allò per ordre, amb disciplina, com dius, pas a pas, simplificant les coses i després ja doncs anar desenvolupant totes aquestes idees i tota aquesta filosofia que vulgui anar implementant Òscar Cano a l'equip, però que veient la dinàmica del centre d'esports en aquest primer terç de Lliga, el que està clar és que toca fer les coses més fàcils i no embolicar-se més del compte. Al final, com dius, una fórmula que s'ha anat repetint i repetint en els equips que les coses no van funcionant, és el cas del centre d'esports, que insistim, ja va pel tercer entrenador quan tot just s'ha creuat el primer terç de Lliga. Ha arribat Òscar Cano, ha arribat aire fresc també a la banqueta. No per això, com diem, fins que no es juguin els partits, veurem si aquestes modificacions que s'han fet des del club la cosa provoca canvis en positiu o no, però com a mínim aquest canvi ja s'ha produït a la banqueta, i Amelibia insistia que aquest canvi tant de bo porti els bons resultats. Al final, després d'aquestes males setmanes i aquesta mala ratxa, el vestidor està tocat, però que el canvi, diu Amelibia, era necessari.
Al final el vestuario está jodido, es lógico. Si todos miramos la clasificación, vamos últimos, nadie quiere estar último, ni nosotros, ni la afición, ni el club. Y estamos jodidos. Pues aparte, yo creo que nos viene bien ese cambio de entrenador para que la gente tenga más ganas, ilusión, la gente que no juega pues pueda demostrar que puede estar en el 11 y bueno, yo creo que nos viene bien el cambio.
Doncs les paraules d'un dels capitans de la plantilla, el tercer, no? Si no vaig errat, Sergi?
Si no m'equivoco, sí, sí, sí.
Ortolà, Baena, Amelívia i Cristian, en aquest ordre.
Correcte.
Parlant que necessitaven també doncs, aquest aire fresc al vestidor per canviar la mentalitat i canviar el rumb d'un equip que anava absolutament a la deriva. Ha parlat també Amelívia sobre el partit. Un partit que, vaja, a Carlos Rosende ja va dir l'altre dia al Tribuna Preferent que a les finals se'ls ha de dir finals quan són finals. Però un Teruel Sabadell, jornada 14, els dos equips a la cua de la taula, 7 punts. Bé, deixem un partit dramàtic.
T'anava a fer precisament aquesta referència, Pau, perquè ara escoltarem la declaració de Melívia, perquè immediatament després d'escoltar-la m'ha fet pensar en aquestes paraules de Rosende, de que allò de final, aquesta etiqueta de final, només se'ls ha de posar a les finals i que tampoc s'ha d'anar allò a cada minut, a cada jugada, a cada duel, a vida o mort, que també fa falta una mica de pausa, una mica de calma, sent conscients que la situació no és gens fàcil i que, evidentment, els punts són urgents. Aquest missatge de Rosende no sé si ha acabat de calar encara al 100% en el vestidor, perquè si Rosende deia que a les finals, això d'etiqueta de final només se'ls hi pot posar a les finals i no als partits en si, doncs Amelívia ha dit això.
Es verdad que ellos también han cambiado de entrenador, también están motivados. Al final, yo sí creo que es una final, tanto para ellos como para nosotros, porque es un partido importante, porque una vez que consigas la victoria el sábado, pues el siguiente partido lo ves diferente, con más ilusión, con más ganas, entonces el equipo está ya mentalizado en ganar.
Doncs mentalitzats a guanyar aquesta, no sé si dir final o no, contra el Teruel. El que està clar és que, Sergi, una derrota deixaria molt tocat al centre d'esport Sabadell a nivell classificatori, perquè al final aquests partits ja són d'aquells de gairebé 6 punts. Els 3 que no sumes tu i els 3 d'un rival directe que sumaria la primera victòria i que se t'escaparia la classificació.
És que hi ha tants factors, Pau, per dir, encara que sigui de forma inconscient, que el partit de demà és una final, perquè és que més enllà del que dius, dos equips que canvien d'entrenador, per tant, que esperen aquest impuls també per canviar la dinàmica. El que surti perdedor d'aquest partit, si és que hi ha algun dels dos equips que surti perdedor, òbviament també quedarà tocat o amb aquella sensació de, ostres, és que ni contra l'últim des del punt de vista del Teruel o ni contra el penúltim des del punt de vista del Sabadell s'ha pogut aconseguir la victòria, tot i el canvi a la banqueta. I com deies, al final de la classificació, doncs un dels dos, si surt perdedor, quedarà enfonsat a la classificació. Per tant, el partit té moltíssima importància. No sé si com una final, com deia Amelívia, o no ho és, com ens deia Rosende entre setmana, però el que està clar és que moralment, si els dos equips ja arriben tocats a aquesta 14a jornada de Lliga, si un dels dos ha de sortir perdedor, sí que pot quedar encara més tocat, encara que hi hagi marge per revertir la situació.
Ellos tampoco están tan bien como ellos querrían, entonces yo creo que es un partido bastante clave para ganar, intentar meter gol, para que también los delanteros tengan esa confianza y si se puede que no nos metan gol, pues al final también para los defensas y para el portero es clave.
Doncs molt clau, el fet d'intentar deixar la porteria a zero. Després ho repassarem a les estadístiques, però és que la dada és absolutament sagnant, Sergi. Només una porteria a zero en 13 partits i estem parlant de 24 gols en contra, gairebé enfilant-nos els 2 gols en contra per partit.
De veritat que no vull esgarrar les estadístiques, però és que és imprescindible que fem ni que sigui una petita menció ara, però és que si els números del Sabadell en defensa són terribles, els números en atac del Teruel són iguals o pitjors portats en aquesta estadística, com dic, de gols a favor. Ho dic perquè a mi no em ve al cap una millor oportunitat. Bé, sí, si el partit fos a casa, seria potser la millor oportunitat o l'opció més assequible, per dir-ho així, de deixar la porteria a zero d'una vegada per totes, que, com dius, no s'aconsegueix des de la victòria contra el Sestao. Et ve un equip que realment està tenint moltíssimes dificultats per tenir un gol. Òbviament, aquí la primera premissa és intentar treure la victòria, sumar els 3 punts i acabar amb aquesta mala ratxa de resultats. però tot també pot passar per deixar aquesta porteria a zero i que l'equip agafi la confiança des del darrere, perquè és que és una cosa que no s'aconsegueix durant des de fa moltes setmanes, i el Teruel, amb tots els problemes, com dic, que té ofensivament, ha de ser aquest cap de setmana en què l'equip deixi de nou la porteria a zero.
Ens agafarem el precedent de casa, ara que feies esment a la nova Creu Alta, contra el Sestao River, que va venir en el seu dia com l'únic equip que encara no havia marcat i va marxar de la nova Creu Alta sense marcar. Doncs el Teruel encara no ha guanyat, no ha marcat a Pinilla. Esperem que això doncs duri unes setmanetes més, però estadístiques que de seguida repassarem, insistint, sagnants, a una banda i a l'altra. El Teruel només 4 gols a favor en 13 jornades, cap d'ells marcat a Pinilla. Va, una més de Melívia. Sergi, parlant també del seu paper individual, la veritat és que va tenir una reaparició desafortunada l'altre dia, en l'últim partit contra el Lugo, perquè va ser l'autor de la falta que va provocar el gol de l'equip de Pedro Munitis en el tram final.
Sí, li preguntàvem també si ella doncs es veia bé per jugar l'altre dia, i realment ell atribueix a més que tenir molèsties encara físiques doncs d'aquest trencament muscular que va tenir a la zona dels isquios, a falta de ritme, perquè ell diu directament que ja no té molèsties, que no té dolor i que simplement ara és qüestió de rodatge, d'anar agafant minuts, de tornar a recuperar el ritme, perquè, com dic, el que són problemes físics ja no els té, estan superats després d'estar doncs un mes de baixa. A tot això, sense ell, Pau, en els últims dies doncs han anat jugant en aquestes posicions altres homes que potser no estaven tan acostumats al principi de Lliga. Recorda que el dia del Deportivo de la Coruña, aquí a la Nova Creu Alta, va jugar Antonio Sánchez, i va ser un dels jugadors que més va brillar, encara, evidentment, amb Gerard Bofill a la banqueta, que es va atrevir a posar, com dic, Antonio Sánchez, i va despuntar. Però després, potser, el que més ha destacat, el que més ha ressaltat, ha estat el gran paper de Sander Valero jugant de central. A més, ell sent migcampista, però és que ha estat, si no el millor, un dels millors del primer equip del Sabadell en les últimes setmanes. Per tant, a Jonan de la Melivia no és que se l'hagi trobat a faltar tant, precisament pel bon rendiment que han donat aquestes alternatives que han anat apareixent en les últimes setmanes. Diu a Melivia que no li ha sorprès el nivell de la competència i que ara Moscar Cano, amb les seves noves idees i veient per primer cop in situ els jugadors del Sabadell entrenant, que aquí qualsevol pot ser titular.
No m'ha sorprendido porque yo ya sé el nivel que tiene cada uno, sé que todos tenemos un buen nivel, por eso estamos aquí. Y al final lo que tú dices, ha venido un entrenador nuevo, tampoco sabemos qué once va a sacar, puede haber cambios, puede que no, eso solo lo sabe él. Así que está todo el mundo mentalizado en jugar, en ganar y listo.
Doncs, Sergi Parc, t'ho pregunto a tu. Hi haurà canvis? Saps l'onze o no?
No el sé. No sé l'onze. Si hi haurà canvis, imagino que sí. No sé si és allò mentalitat simplificada, Pau, però jo m'imagino a Òscar Cano arribant aquí, amb tota l'experiència que té, tenint clar que s'han de simplificar les coses, i jo m'imagino els primers dies que vulgui que tirin més del carro els jugadors que tinguin més experiència, com pot ser, per exemple, el cas de Jonan de la Melivia, que després, a partir d'aquí, potser sorprèn i treu l'onze més jove de la temporada, però jo m'imagino, doncs, apostant així de primeres, d'entrada, i en un escenari com Pinilla, doncs pels jugadors que puguin tenir més experiència, com dic, o més partits a les cames. Em sabria greu, per exemple, per jugadors com Sander, que ho han rendit a tan bon nivell en les últimes setmanes i que potser es veiessin perjudicats en aquest sentit. Ha donat tan bon rendiment Sander en les últimes setmanes que jo crec que mereixeria ser titular com el que més al Sabadell, però a mi el que em ve al cap és això, Pau, que els veterans puguin tenir més protagonisme en els primers compassos amb Cano, per exemple, amb homes com a Melívia.
I l'altra pregunta del milió, defensa de 4...
Ah, que tu no et mulles, perfecte, val. Només jo.
No, si no dic res és que estic totalment d'acord amb tu.
Ah, perfecte.
Si no afegeixo una nota al final del text és que estic 100% d'acord. Jo també soc del parer que crec que apostarà per la veterania, si bé és cert, futbolistes com Sander mereixen tenir continuïtat a l'11. L'altra pregunta del milió és defensa de 4 o defensa de 5?
Aquí sí que no em mullo, eh?
Aquí sí que, de veritat, és incògnita pura, eh? Perquè és que, a més, ho hem repassat també durant aquesta setmana, que a Castalia, per exemple, Cano jugava amb sistema de carrils i tres centrals. A La Corunya jugava amb quatre al darrere. I és allò de que Cano tampoc creia gaire en els sistemes i sí amb els jugadors, amb la seva qualitat i com s'entenguessin sobre el terreny de joc. Aquí sí que no em mullaré, mullat tu, sinó això.
No, estic també d'acord, eh? Simplement afegir també que ell, a la seva presentació, també va deixar clar això, no? que se sol adaptar força a la tipologia de jugadors que té a la plantilla. Dit això, sabent com ha patit el Sabadell quan ha jugat amb 4 al darrere, a un li podria fer pensar que va més encaminat a, si li han passat informes, a potser fer servir encara la defensa de 5. Però no sé. No ho sé, la veritat és que em fa venir molts dubtes, eh? No sé si de 4, de 5... demà, allò de les 3 de la tarda, sortirem de dubtes, en qualsevol cas.
Jo, per allò del canvi que necessita l'equip, també penso, m'agradaria, voldria veure doncs, més minuts jugant de 4 al darrere. Però és que, com dius, els precedents més recents, Pau...
És que també ho va fer...
de sortida, eh?
Sí, que també ho va dir Bofill en el seu dia, i ho va fer i al final va haver de recular, de rectificar al cap de res, de no gaire.
Clar, aquí vaig, eh? És que clar, el Cerro de l'Espino, en l'estrena de Bofill, 4 al darrere, va haver de rectificar sobre la marxa encara la primera part perquè va ser un desastre. El Johan Cruyff surt amb 4 al darrere, és veritat que et marquen a pilota parada, el primer gol, però evidentment les coses no van funcionar. També, no sé, es pot solucionar potser jugant amb 4 al darrere i un mig del camp amb més múscul, si és que el tens realment, perquè Baén està sancionat. Vaja, incògnites, ja et dic, eh? Un canvi de sistema implicaria això, sortir amb 4, però, veient els precedents que hi ha hagut, a Oliver cap que potser, mira, escolta, sortim amb 5 i si es volen simplificar les coses i després ja s'introduiran canvis.
Molt difícil de predir aquesta setmana l'esquema, molt difícil també de predir quin serà el primer 11 d'Òscar Cano a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell per jugar a Pinilla contra el Club Deportivo Teruel. Dos quarts de dues, no ens deixem res, no, Sergi?
Recordar l'horari, no? Demà a les 4 de la tarda, segur que ja l'has dit, però a les 4 el partit, des de mitja hora abans, us hi posareu els del Sabadell en joc amb tots a Pinilla, no?
Plena, aquesta setmana. Aquesta setmana fem plena a Pinilla, sí.
Aquí em quedaré,
deixa'm pujar el cotxe.
Fem guàrdia.
Això, per si falla alguna cosa. Gràcies, Sergi. Fes una ullada al Black Friday.
Vinga, adéu, Vituri.
I completem, bé, completem no, perquè després també, si tot va bé, escoltarem el tècnic del Teruel, a Raúl Jardiel, abans de res, per fer un petit break. Escoltem les estadístiques d'aquest partit, d'aquest Teruel Centre d'Esports Sabadell, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Entre el penúltim i l'últim classificat, tots dos empatats a 7 punts, el Teruel Sabadell de demà està farcit de dades negatives. Les repassem.
L'estadística.
La més cridanera diu que demà es veuen les cares el pitjor atac empatat amb el Sestao River i la pitjor defensa en solitari. El Teruel du únicament 4 gols en 13 jornades, una mitjana de 0,3 per partit, mentre que el Centre d'Esports n'ha rebut 24, gairebé un 85 per partit.
El rival.
Tampoc podem passar per alt que el Teruel encara no ha guanyat després de 13 jornades. El rècord a la categoria, per cert, el té el Tudelano la temporada 2021-2022 amb 16. I és més, a Pinilla encara no han marcat cap gol en els 6 partits que hi han jugat com a local. Són xifres que han portat l'entitat turulenca a fer un canvi de rumb amb la destitució de Víctor Bravo i l'arribada a la banqueta de Raúl Jardiel. L'ex de l'Ebro va ser acomiadat fa un any després de perdre precisament el camp del Teruel amb un balanç molt semblant. 6 empats i 6 derrotes en 12 partits.
La curiositat.
No és massa freqüent que en un partit a mitja temporada hi hagi una doble estrena a la banqueta, però no cal anar massa més enllà per trobar un precedent en clau arlequinada. La temporada 2018-2019, Quico Ramírez va debutar amb el Sabadell el mateix dia que César Lainez ho feia al capdavant del Conquense. I sabeu qui era el segon entrenador del tècnic saragossà? El mateix Raúl Jardiel.
Una mica d'història.
Avui també ens hem volgut fixar en els molts debuts que ha viscut Òscar Cano durant la seva dilatada carrera. I hi ha patrons que es repeteixen. D'entrada, quan el primer partit amb un nou equip ha arribat fora de casa, mai ha aconseguit guanyar. I, de fet, no va ser fins a la introducció de la primera federació quan van arribar les seves dues primeres estrenes amb victòria. Amb el Badajoz 2-0 al Nuevo Vivero contra el Talavera i amb el Depor 2-1 a Riazor contra el Linares.
L'àrbitre.
Un de ben jove, Alejandro Morilla Turrión, nascut a Pamplona fa 23 anys. Aquesta, de fet, és la seva primera temporada a la categoria. Per tant, amb el Sabadell no té cap precedent, mentre que amb el Teruel en té dos a segona federació. Dos empats sense gols al Prat i a Terrassa. La seva mitjana és de 4,35 grogues per partit i 0,09 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques prèvies al partit d'aquest Teruel-Sabadell de demà a les 4 de la tarda, sobretot amb aquesta curiositat que envolta el debut a les dues banquetes de forma simultània al Centre d'Esports Sabadell, Òscar Cano, i al Teruel, Raúl Jardiel. Això no passava des d'aquell Sabadell 1, Conquense 0, amb el debut de Quico Ramírez al Centre d'Esports, de César Lainez al Conquense i també amb la presència de Jardiel a la nova Creu Alta com a segon entrenador. Un Jardiel que va ser destituït fa un any, en aquest cas a Pinilla, després de perdre contra el Teruel i a més dirigint un equip arlequinat com és l'Ebro. Per tant, aquí es tanca del tot el cercle. Per cert, de moment no podem escoltar a Jardiel, a Raúl Jardiel, el nou tècnic del Club Deportivo Teruel. Sí que ha parlat ara fa uns minuts en roda de premsa. Els companys de comunicació del Teruel han penjat algunes declaracions escrites seves a les xarxes socials, a X en aquest cas. Deia Jardiel que té moltes ganes que l'equip aconsegueixi deixar-se anar i desinhibir-se en relació als últims partits que han fet mal a la confiança i a l'atreviment de l'equip, i en aquest sentit està convençut que el cos tècnic està sobradament preparat per treure la situació endavant, que queden encara 25 partits, tots tenen la seva complicació i en tots estan preparats per treure la situació endavant, que estan molt centrats en treure una bona versió i veure de quina manera poden ser més competitius, arribar més a l'àrea contrària i augmentar aquests registres golejadors que dèiem que són de només 4 gols a favor, en aquest cas. Del Sabadell ha dit que compta amb la particularitat que ja ha canviat d'entrenador, per tant que l'anàlisi varia, que han de valorar els informes que tenen, però que està clar que tenen bons futbolistes i que està construït per no estar en aquesta part baixa de la taula, tot i que la competició a vegades diu et porta aquí, que han d'estar preparats per tot. I pel que fa a l'estil de joc, una última declaració que deia Jardiel, pot variar en funció de cada partit, però el més important és que mantinguin la solidesa defensiva i arribar a desinhibir-se, creure molt més, tenir determinació i saber que el gol és un fet col·lectiu. Per la resta, deia, hem de tenir ritme, passió, concentració i incomodar el rival. Insistim, les declaracions que ha penjat el Teruel ara fa uns minuts de Raúl Jardiel en roda de premsa, declaracions escrites. Fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Veurem si podem escoltar Jardiel o no en directe aquí a Ràdio Sabadell. Si no, continuarem endavant i hem de parlar, tenim molta teca encara, hem de parlar de futbol, del Sabadell B, dels juvenils, de waterpolo, de Loar, de David de la Cruz, de Díker Pajares, Sergi Girals, molts noms damunt la taula. De seguida tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'hivern ens porta el fred, la foscor.
Ai, ai, ai.
i el Quinto de Ràdio Sabadell.
Ja ha sortit pel Quinto, per la plena i per tothom. Remena.
Ja és aquí la tercera edició del Quinto de Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Vine a recollir el teu cartró a la ràdio i a partir del 4 de desembre cada dia cantarem números al Cafè de la Ràdio, al matí i a l'Hotel Suís.
Estigues atent a les nostres xarxes socials @radiosabadell i troba tota la informació al nostre web radiosabadell.fm.
El Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició del Nadal a Sabadell.
Quinto!
Sabadell en joc.
El Sabadell inicia un nou rumb. De la mà d'Òscar Cano toca començar a remuntar el temps perdut. Una nova jornada, una nova oportunitat per trencar la dinàmica de derrotes que encadenen els arlequinats.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Dissabte a 3:45 de la tarda i des de Pinilla, Club Deportivo Teruel, Centre d'Esports Sabadell. Segueix la transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri.
Llançament, Cristian Herrera! Oh, 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 oh.
Dissabte 25 de novembre, a 3:45 de la tarda, Club Deportivo Teruel, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tornada aquí a l'Hotel Suís després de fer aquesta aturada per la publicitat. Hem fet aquesta prèvia del Teruel Sabadell, insistim, de moment sense poder escoltar les paraules de Raúl Jardiel. En qualsevol cas, el que farem nosaltres mentrestant també és parlar del filial del Centre d'Esports, que per primera vegada defensa aquest lideratge de la Lliga Elite. A més, ho fa a Olímpia contra el cué de la categoria com és el Sants. Serà el segon duel consecutiu, recordem que té l'equip de Conrad García a casa després d'emportar-se els 3 punts la setmana passada contra el Viladecans per 2-0. El filial arlequinat, que està en un moment de forma immillorable amb aquestes 4 victòries consecutives, demostrant per què és el líder, recordem també el millor atac de la categoria amb 22 gols en 10 jornades, 7 d'aquests obra del pitxitxi de la Lliga de Marc Marruecos, que veurem si aquest cap de setmana doncs va convocat amb el primer equip o jugar amb el filial. García, el tècnic, reitera que l'objectiu principal és que els jugadors del filial puguin anar amb el primer equip convocats i créixer.
És el paper principal. Nosaltres formem els jugadors perquè tinguin aquestes opcions i quan el primer equip ho necessiti, doncs puguin anar-hi. Per tant, la meva feina, principalment, a mi em paguen per això. Si a més guanyem, si a més tenim la capacitat de formar competint, doncs millor que millor. Però la nostra intenció és que els jugadors treballin durant la setmana, que puguin anar amb el primer equip durant la setmana i que si el cap de setmana els necessiten, com en aquest cas amb el Marro, estiguin totalment a la disposició de l'entrenador.
El rival dels sabadellencs, com dèiem, aquest cap de setmana serà la Unió Esportiva Sants, que és el fanalet vermell de la Lliga Elite. La passada jornada van guanyar el Camp de l'Energia per 3-1 contra el Palamós, un triomf que els va servir per trencar la nefasta ratxa de 4 derrotes consecutives, però no per sortir d'aquesta última posició, d'aquesta última plaça de la classificació. El conjunt sansenc és un dels pitjors equips a domicili, juntament amb un altre barceloní, amb l'Horta, els dos únics que encara no han guanyat lluny de casa seva. El tècnic dels arlequinats, el mateix Conrad García, afirma que la clau per treure els 3 punts contra el Sants serà mantenir la concentració i l'actitud competitiva en tot moment.
Haurem de mirar bé sobretot el partit del Sants d'aquesta setmana, perquè s'han reforçat amb dos jugadors del Badalona, de tercera federació, i segur que això serà una constant, no? A tots els equips del grup, que vindran jugadors per pujar el nivell. I, bueno, ho farem com una setmana més, i ho repeteixo, ho repetia aquesta setmana abans del partit, i ho dic ara, crec que si en algun moment menysprem el rival, si en algun moment ens donem part que som millors i que a mig gas podem guanyar qualsevol, és totalment mentida i serà el principal error que cometem. Per tant, treball d'aquesta setmana de sobretot mentalitat competitiva i de sumar 3 punts més.
Doncs aquest Sabadell B, Unió Esportiva Sants, un dels plats forts a Olímpia, un partit que tindrà lloc demà dissabte a 4:00 PM per intentar mantenir una setmana més aquest lideratge de la Lliga Elite. I
I en futbol formatiu, a la divisió d'honor, torna la, en aquest cas aquesta categoria màxima formativa, amb el juvenil A del Centre d'Esports viatjant cap a les Illes Balears per jugar contra el segon classificat, el Mallorca. Els arlequinats són setens, porten 5 partits sense conèixer la derrota, i l'últim va ser contra a casa el primer juvenil del Barça, que visitava Olímpia amb absències degut a la convocatòria del Mundial Sub-17. Una victòria, recordem, del conjunt arlequinat. Mario Jaspe, jugador del juvenil A del Sabadell, afirma que hi ha moltes semblances entre Barça i Mallorca i que aniran a ses illes a jugar-li al conjunt vermellón de tu a tu sense por.
En fin y al cabo es rival semejante a Barça también, porque es una de las mejores canteras también de España. Pero bueno, yo creo que el error está en tenerles miedo o algo, ir ahí a su campo a defender un resultado. Yo creo que tenemos que jugar como siempre, ir con todo, y ya el resultado ya seguro que viene en nuestra parte, porque la suerte parece que está en nuestro camino.
Els mallorquins, que són segons empatats a punts amb el sorprenent líder de la divisió d'honor, el Badalona, un Mallorca que du 5 victòries en els últims 6 partits, l'última al Feliu i Codina contra l'Horta, davant la Damm per 0-3. El juvenil A del Centre d'Esports contra el Mallorca, un partit que arrencarà diumenge a 4:45 de la tarda, són Bibiloni, i el Mercantil, per la seva part, està en una dinàmica ben diferent a la del Sabadell, immers en una espiral de resultats negatius, i ja són 4 partits sense sumar els 3 punts. Amb aquesta mala ratxa, els blaugranes s'estan apropant a la zona de descens, novens, a només 2 punts del precipici. Aquesta jornada tenen l'oportunitat de trencar aquesta dinàmica a casa contra el Huesca. El capità dels mercantilistes, Frank Borrego, analitza el rival com un equip perillós en atac i afirma que aniran a per la victòria per trencar aquesta ratxa de mals resultats.
Yo creo que el Huesca por nombre siempre tiene que estar ahí arriba. Sí que es verdad que bueno, empezó un poco flojo y ahora lleva 3 partidos seguidos ganando. Sé que tienen un 9 que es muy bueno, un tal Ayman, y bueno, sé que vienen en buena dinámica y nosotros tenemos que intentar conseguir ya la victoria después de tantos partidos sin ganar.
El Huesca es troba un punt per sota dels de Carlos López, és a dir, a només un punt del descens. Rival directe, però en línia ascendent, tal com comentava el capità dels graciencs, amb 3 victòries consecutives contra 3 equips d'aquesta part baixa, com són Constància, San Francisco i Racing Club Zaragoza. El Mercantil Huesca, el Joan Murtró, diumenge, també a 4:45 de la tarda, compartint horari en aquest retorn de la divisió d'honor. I un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports, viatja cap a terres gironines per enfrontar-se al Figueres. Els arlequinats van guanyar la setmana passada, recordem, a Olímpia, a Lloret, per 1-0, per col·locar-se vuitens amb 4 punts de marge respecte al descens, en una zona tranquil·la de la taula d'aquest grup 7. L'equip d'Isaac Marcos vol seguir amb la bona dinàmica, amb la bona línia que porta l'equip, després de sumar 3 victòries en els últims 4 partits. Els empordanesos, per la seva banda, estan a 2 punts del descens i porten 2 derrotes seguides. Demà, a les 5 de la tarda, comença aquest partit a Vilatenim entre el Figueres i el juvenil B del Centre d'Esports Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Un minut per sobre de 2:45, obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís parlant de waterpolo, perquè l'Astralpul Natació Sabadell ha aterrat aquest matí a l'Alsàcia francesa, molt a prop de la frontera amb Alemanya i Suïssa, per jugar demà al vespre a la piscina del Molús. És tot just l'inici de la segona volta de la Champions League femenina, però les de David Palma tenen ja la primera oportunitat de deixar matemàticament lligada la seva presència a la Final Four. Seria l'onzena en les últimes 14 edicions. Tota una autèntica fita. Què ha de passar per tancar-ho demà? Doncs, bàsicament, 2 combinacions. Guanyar sense penals de pel mig al mateix Molús, que és el segon del grup B amb 4 punts menys que l'Astralpul, això d'una banda, i de l'altra, que la Limós, que ha jugat 3 hores abans, no guanyi o ho faci a la tanda de penals a la piscina del Donoix Baros. Aleshores, l'escletxa seria ja de 7 punts, faltant-ne 6 en joc. Es fa fàcil la calculadora, però també és cert que un triomf sabadellenc combinat amb un altre normal i corrent de les gregues donaria la classificació virtual a les de David Palma. D'entrada, l'Astralpool ja hauria de perdre la pròxima jornada de 8 gols a Grècia. No embolicarem més la troca, escoltem protagonistes, la portera Laura Ester dient que preveu demà un partit molt diferent a França respecte al de la primera volta en què van guanyar, recordem, en l'estrena, ho vam viure aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, van guanyar de 8 gols de diferència a la Finet World Aquatics.
Evidentment que és molt important, portem 3 partits i 3 victòries, però bueno, sí, ara hem d'anar a Molú, sí que aquí va ser un partit més còmode també del que creiem, però bueno, allà serà totalment diferent, al final és la seva piscina. Amb 2 jugadores menys i veurem què passa. Evidentment que volem guanyar per aconseguir la classificació el abans possible i si és amb Molús, doncs molt millor.
I és que a diferència dels nois que han de jugar una segona fase i que acaben la primera en menys de 15 dies, les noies tindran una llarga aturada abans de la disputa de les 2 últimes jornades al març. La mateixa Laura Ester tremola només de pensar que ve per endavant un europeu i un mundial en qüestió de 2 mesos i aposta per deixar la classificació feta demà mateix.
No em diguis que em queda perquè si no marxo cap a casa plorant. Evidentment que, bueno, sí, volem intentar marxar aquest peron amb la feina feta i si és amb aquesta classificació matemàticament o com sigui a la Final Four, doncs molt millor.
A les 8 del vespre començarà aquest Molús Astralpool Natació Sabadell. Ahir a la nit, a tot això, les de David Palma van sumar la 8a victòria a la divisió d'honor en 9 jornades, superant a casa el Mediterrani per 16-10. Al descans el club ja guanyava 10-5. Per cert, ahir també va debutar Alejandra Aznar, l'esquerrana, ex del Sant Andreu, reforça, recordem, l'equip després de fer la carrera a l'NCAA als Estats Units de la mà de la Universitat del Sud de Califòrnia. Deu minuts una miqueta més per tancar aquest Hotel Suís. Per cert, una última hora que ens comentava el Sergi Parc des de la nova Creu Alta, ara fa uns instants. Marc Marrueco jugarà finalment amb el filial aquest cap de setmana. El seu duel contra el Sants no anirà convocat amb el primer equip a Terol per jugar contra el Teruel. Per tant, Marrueco, que després d'unes quantes convocatòries amb Gerard Bofill, torna al filial. Parlem ara d'handbol perquè l'Oar Gràcia masculí afronta el segon partit consecutiu al carrer Boccaccio. 4 punts separen els graciencs, segons a la classificació de Primera Nacional, del Sarrià, que és el 6è a la taula, un rival que, per l'extrem Jordi Sala, donarà guerra durant tota la Lliga, tot i haver patit alguna baixa sensible.
Aquest any tenien un molt bon equip i els segueixen tenint. El que se'ls ha anat al Pere Arnau, que l'han fitxat al Granollers de Sobal, però tot i així no deixa de ser un equip que juga molt bé i haurem d'anar molt en compte que d'emportar-nos els 2 punts perquè, com dic, tenen una molt bona defensa i el seu atac també està molt ben organitzat.
És Vox Populi que, tradicionalment, el Sarrià fa de casa seva, de la seva pista, un autèntic fortí, i que a domicili, en canvi, li costa més treure els partits. De fet, els gironins no havien guanyat tot, o havien guanyat, perdó, tot com a locals fins la setmana passada, quan van caure contra el Sant Cugat. A fora encadenen 3 derrotes seguides, i si li sumem que l'Oar no ha cedit ni un sol punt al carrer Boccaccio, Sala té clar que el factor pista pot decantar la balança en favor seu.
El factor jugar a casa és molt influenciat en el partit i ells són un equip molt fort a casa, però nosaltres també. Nosaltres a casa som un equip molt contundent i molt sòlid i jo crec que si juguem com toca i no fem el tonto i sortim concentrats, ens podem portar els 2 punts. I allà a Sarrià sí que, bueno, sempre anar a Sarrià és un partit molt, molt xulo i aviam què passa, però sí, jo crec que tenim més possibilitats de guanyar aquí que a Sarrià. A Sarrià ells es creixen molt amb la seva afició i està el pavelló a rebentar.
Recordem que els de Pere Iats estan immersos en el tram més dur de calendari d'aquesta Primera Nacional, que coincideix amb les últimes jornades també de la primera volta. Sala té present que venen dies decisius per assentar-se a aquestes posicions de fases d'ascens.
Ara ens venen uns partits molt difícils. El primer de tots és Sarrià, que tindre, que serà molt complicat, però bueno, com que és a casa, esperem a veure si el podem treure. I després també el pont de desembre és una setmana que en 7 dies jugarem 3 partits. Llavors ara és un tram de temporada molt important, que ens juguem molts punts i és important estar al màxim nivell i donar tot el possible per aconseguir guanyar-los tots.
Demà a les 6 arrencarà aquest duel que dèiem de l'Oar Gràcia masculí contra el Sarrià de Ter. Per la seva part, recordem que l'Oar femení descansa aquest cap de setmana, no hi ha competició a la divisió d'honor plata.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
7 minuts i mig per arribar a les dues. Parlem de ciclisme perquè avui, a 24 de novembre, David de la Cruz encara no sap amb quin mallot correrà la pròxima temporada, tot i que els equips tenen permís per anunciar les seves incorporacions a partir de l'1 d'agost. Encara no s'ha produït la del ciclista sabadellenc, que va anunciar fa setmanes ja que no continuaria a l'estructura de l'Astana després de dues temporades, després de dos anys. De la Cruz acaba de tornar de les seves vacances amb la seva parella a Tailàndia i a Bali, i en un post a Instagram admetia que encara està a l'espera de saber on competirà aquesta pròxima temporada, però que té la determinació i l'esperança de seguir fent-ho al màxim nivell. En una entrevista al diari Marca, el d'Espronceda ha explicat que hi ha vies obertes, però que la sensació de no tenir equip encara a aquestes alçades és molt inusual.
Hay cosas abiertas, ¿no? Donde mis representantes están trabajando, pero bueno, ya te digo que no... Aún no lo sé, es una decisión, pues bueno, muy... extraña, incómoda. Al final, pues bueno, estoy camino a diciembre, ¿no? He vuelto a los entrenamientos sin saber dónde voy a correr y qué objetivos tener, pues bueno, es un poquito complicado, pero bueno, espero que todo llegue a buen puerto. Al final, hasta el 31 de diciembre soy ciclista profesional, que es hasta el último día que tengo licencia con el Team Astana. Hasta ese día, pues voy a seguir la vida de un ciclista profesional y espero que en ese tiempo, pues bueno, consiga resolver mi futuro.
Doncs un mes i una setmana té David de la Cruz, o s'ha donat de marge per intentar resoldre el seu futur. Un David de la Cruz que ha reconegut també que l'opció del Lidl Trek, que va sortir fa setmanes, és una via en la qual hi treballen els seus representants, i també s'ha deixat estimar en aquesta entrevista per l'equip Movistar, amb el qual no ha corregut durant la seva carrera. Als 34 anys, el ciclista sabadellenc es veu encara amb corda per continuar al World Tour, la màxima categoria d'aquest esport, i ha explicat en quin rol es veu a partir d'ara.
Yo creo donde más puedo encajar es en estar al lado de un gran líder, ¿no? En los momentos decisivos. Al final, esos momentos de esa etapa donde ya quedan solamente 20 corredores, pues yo creo que ese es el sitio donde más puedo estar. Al final, en mayor o menor medida, también tengo la experiencia de haber hecho yo clasificaciones generales, de haberlas hecho yo, de haberlas hecho para, o haber visto compañeros que las han hecho, donde también, pues muchas veces, cuando estás más o menos en esa tesitura, sabes un poquito lo que se necesita, lo que hace falta. Yo creo que eso es un poquito donde yo más podría destacar.
I a tot això, de la Cruz ha fet balanç d'una temporada 2023 que va començar de manera especial perquè es va poder deixar veure aquí a casa al final de Sabadell amb la volta a Catalunya, però en què els seus dos grans objectius, les dues grans voltes, el Tour i la Vuelta, van acabar abans d'hora per diferents motius, a França per una caiguda i aquí per una gastroenteritis. Tot i això, admet el de l'Astana, fins al 31 de desembre, que va ser dolorós, sobretot, especialment, el segon abandonament.
Lo más duro fue la vuelta, porque al final estaba ahí a 4 días del final, estaba muy cerca del top 10, estaba ahí el 11, pero finalmente veía posible, ¿no?, el estar en el top 10. Y sobre todo venía ya del palo del Tour de Francia, ¿no? Al final, cuando caí en el Tour de Francia, bueno, pues tenía la vuelta, ¿no?, como siguiente objetivo y esa esperanza, ¿no?, de un poquito de hacerlo bien. Por eso, sin duda, el tener que abandonar la vuelta fue mucho más duro que el Tour. O sea, eso fue muy duro.
Un David de la Cruz, insistim, en aquesta entrevista en vídeo al diari Marca, admetent que ha començat ja la pretemporada sense tenir encara equip definit. Per cert, que qui sí que ha trobat equip en les últimes hores és Marta Romance, que s'ha anunciat aquest mateix matí que correrà amb el Massi Tàctic Català en els pròxims dies. Avui ha estat impossible per un contratemps. Parlarem amb ella aquí a l'Hotel Suís, en aquesta a punt de començar la seva segona temporada com a ciclista professional. 3 minuts i mig per les dues, més noms propis. Iker Pajares està jugant en aquests moments les semifinals del Hong Kong Football Club Open d'Squash. Recordem que el sabadellenc és el quart cap de sèrie del torneig de categoria bronze, que ve de guanyar l'anglès Nathan Lake per 1-3, i que el penúltim obstacle és el segon màxim favorit, l'egipci Ali Abu Eleinen. Tot i això, Pajares és el 18è del món i el seu rival el 19è. No han començat massa bé les coses, perquè el primer set l'ha perdut Pajares per 2-11 i ara mateix està cedint en el segon per 6 6-8. Per tant, haurà de remuntar Pajares si vol accedir a la final d'aquest torneig de categoria bronze abans de començar dilluns en el mateix escenari a Hong Kong, un de categoria platí amb els millors del món. En motor, Sergi Giral ha pres la decisió de no córrer al Dakar Clàssic 2024, que comença d'aquí a 5 setmanes a l'Aràbia Saudita. Com ell mateix avançava a Instagram i ha confirmat a Ràdio Sabadell, hi ha hagut propostes damunt la taula de França, de Bèlgica, també d'aquí de Catalunya, però ha preferit fer un pas enrere per tornar-hi a ser en el futur.
D'opció n'he tingut, perquè he tingut algunes ofertes, bàsicament de fora, sí que també he tingut una d'aquí a Catalunya, però, bueno, volia valorar bastant amb la persona que anava, no? Vull dir, després de la meva experiència del 2023, aquest últim Dakar, tenia clar que si tornava havia de ser en unes condicions que pugui estar bé amb tot l'equip i principalment amb el meu pilot, no? I, bueno, vaig pensar que potser valia la pena fer un peron i l'any que ve ja tornem a intentar posar-nos les piles per poder anar. Ja està, bàsicament això.
El copilot sabadellenc, que va ser tercer de la seva categoria fa dues edicions, té ara entre cella i cella fer el Rally Monte Carlo històric i el Campionat de Catalunya de Rides en regularitat. Per cert, Pajares acaba de perdre també el segon set, 7-11. Haurà de guanyar els tres següents. I en futbol sala, segon equip sabadellenc classificat per la segona ronda de la Copa Catalunya. Els franciscans es van imposar ahir 3-0 en el derbi contra l'equip masculí del futbol sala Sabadell femení. En aquesta segona ronda del torneig ja està classificat directament el grup Zarraona Nou Escorial, però encara queden un bon grapat d'equips de la ciutat per jugar a la primera. L'eliminatòria més immediata és la d'aquest pròxim dilluns, amb un altre derbi entre el Marina Pou i el Safa a Nosda. Un minut per les dues, ho deixem aquí. Passem ara al relleu. Els companys d'informatius amb el Notícies Migdia, encapçalat per la Núria García. Els d'esports ens hi tornem a posar demà a partir de dos quarts de quatre de la tarda, des de Pinilla, des de Terol, amb aquest Club Deportivo Teruel, centre d'esports Sabadell de la 14a jornada del grup 1 de la Primera Federació. Abraçada de la Bea Aguilar des del control de so i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.